Menys d'un minutet perquè siguin en punt un quart de cinc de la tarda i fa un moment els dèiem que la Conca de Barberà commemora avui el primer aniversari de la riuada que va causar grans destrosses a la comarca i 8 víctimes. En un emotiu acte al Pont Vell de Montblanc, ens ho explicava tot just fa una estona l'Anna Plaça, alcaldes, cossos de seguretat voluntaris i equips de treball han llaçat 22 clavells blancs al riu per recordar la data del desbordament del Francolí, el 22 d'octubre de 2019. Els alcaldes de Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vilaverd i Vimbodí Poblet han recordat les víctimes i desapareguts de l'aiguat i han reclamat celeritat en els ajuts promesos per l'Estat. Han manifestat que, si bé encara s'espera aquest suport econòmic, la riuada serà recordada pel suport humà. Per cert, que aquesta tarda també s'ha organitzat un acte commemoratiu a l'Espluga de Francolí. De seguida en coneixerem els detalls. Avui nosaltres també ens volem sumar en la commemoració d'aquest primer aniversari del tràgic succés i és per això que hem convidat a l'alcalde de Montblanc, el tenim als estudis de Ràdio Montblanc. Josep Andreu, molt bona tarda, benvingut.
Bones tardes.
I també la primera tinent d'alcalde i regidora de Ciutadania, Esports i Igualtat de l'Espluga de Francolí, que ens acompanya a través de videoconferència. Aida Morgades, molt bona tarda i gràcies per compartir aquesta estona al carrer Major.
Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Primer de tot, si m'ho permeten, els vull preguntar per com estan els seus respectius municipis en un moment delicat, sanitàriament parlant, en una segona onada de la pandèmia que ens està deixant unes xifres, les repassàvem tot just fa una estoneta, que ens fan esgarrifar. Senyor Andreu, com estan per Montblanc fent front en aquesta segona onada?
Bé, el cert és que la Conca de Barberà, en general, i Montblanc, vam tindre un rebot important fa uns dies, que sembla que ja va baixant, i estem en les comarques doncs, que encara estem de color carabassa, que no tenim aquell vermell com a qualificatiu. La veritat és que és una de les zones més tranquil·les d'aquest país, però que això aquí no vol dir que no tinguem que estar atents, ser rigorosos, no baixar la guàrdia, però doncs, sembla, pels informes que ens donen des dels CAPs d'aquí la comarca, que som d'allà on l'índex de reproducció està més baix.
Això suposo que a vostès els fa estar una miqueta més tranquils, no?, a l'hora de pautar totes aquestes mesures en els montblanquins i montblanquines, alcalde.
Sí, vull dir, no sé si més tranquils o més amatents i més rigorosos, recomanar que tot allò que ens diuen de les distàncies, de les mascaretes, de rentar-nos les mans, que no oblidem, que no hi hagin festes, que els contactes se redueixin al màxim possible, que es guardin aquestes distàncies, rigor, rigor i rigor.
I ventilar, per cert, que això no ho diem, sempre ens referim a distància amb les mascaretes i ara fa uns quants dies que ens visitava el doctor Àlex Arenas, que ha elaborat aquest mapa en què es prediu com evoluciona el coronavirus, va donar molta importància també a la ventilació, ho hem d'anar recordant. Senyora Morgades, vostès per l'Espluga de Francolí, com estan aquestes mesures? Suposo que les segueixen també al peu de la lletra, no sé si han hagut de recalendaritzar tot el que tenien previst també aquests darrers mesos.
Sí, està clar que amb el tema de fer actes i etcètera, com tothom, n'hi ha hagut que els hem anat ajornant i finalment també els hem hagut d'anul·lar, però també a poc a poc ens anem acostumant a la nova situació, també a l'hora de muntar i fer actes que amb les mesures de seguretat que calen també els pots anar fent. És veritat que no és com abans, que no pot entrar tanta gent, per exemple, en un teatre o en un concert, però també ens hem d'anar adaptant amb les mesures que toquen com tothom.
Senyora Morgades, com serà l'acte que tenen previst dur a terme aquesta tarda a l'Espluga de Francolí per commemorar precisament aquest primer aniversari del desbordament del riu?
Serà un acte bastant breu i íntim. Vindran els familiars de les víctimes i també dels desapareguts que hi van haver aquí a l'Espluga ara fa un any, en motiu de la Riuada. També vindran quatre representants de la Riuada Solidària d'aquí de l'Espluga i dos persones també de l'ADF, que van ser també un puntal a l'hora de la reconstrucció aquí a l'Espluga. I de part del consistori, doncs, hi serem tots els regidors i regidores i l'alcalde, també vindran dues persones de l'escola de música que ens tocaran dues peces i després també, com hem fet a Montblanc aquest matí, deixarem clavells blancs davant d'un tòtem que hem fet per commemorar aquest any de la Riuada, però també perquè sigui un lloc on poder recordar les víctimes i els desapareguts.
Senyor Andreu, vostès ho han fet aquest matí, el pont vell de Montblanc, com ha anat? Els hem pogut veure en imatges, ara ho apuntava també la senyora Morgades, com lliuraven el riu, no? Que es van dur aquestes vides, que es va també significar tants danys materials per la Conca de Barberà i la vall del riu Francolí. Com ha anat?
No, jo crec que ha anat bé, tal com tocava. A més, era un dia gris, plujós, que ens feia recordar aquell dia de la Riuada, i hem tingut, doncs, tres parts, jo diria, una de reconeixement a la gent que ens va deixar i d'homenatge a aquesta gent, una altra part, doncs, d'explicitar l'agraïment als cossos que van estar des del minut 1 de la Riuada treballant colze a colze amb tothom, des del voluntariat, als Mossos, a la policia local, a la brigada, als bombers, a les agrupacions de defensa forestal, i segur que me'n deixo perquè va ser molta gent, vull dir, gent dels nostres pobles i gent de fora que va vindre ajudant-nos a treure, doncs, el fang dels carrers, ajudar a treure el fang de les entrades i dels baixos dels particulars, i després també hi ha hagut una part reivindicativa, que és que després d'un any de la Riuada, doncs, que encara no podem comptar amb aquells ajuts que l'endemà de la Riuada ens van prometre que serien imminents, i que, doncs, es va publicar un decret al cap de 10 mesos, o sigui, el Consell de Ministres es va pronunciar el dia 24 d'agost, després de 10 mesos de la Riuada, però que ara ja portem 2 mesos i encara falta un decret del Ministeri d'Hisenda que té que fer una disposició pressupostària de 37 milions d'euros, no pels danys de la Riuada de la Conca, sinó pels danys de la Riuada
del pas del Dana.
I del Dana, que serien del març, però que avui a l'últim, doncs, la subdelegació del govern admès que aquesta disposició pressupostària del Ministeri d'Hisenda encara no està feta i que segurament tardarem un mes. I a partir que es faci aquesta disposició ja podrem signar un conveni Generalitat Subdelegació del Govern que ens permetrà, doncs, concretar les ajudes en cada municipi i que ens permetrà licitar i fer les obres, doncs, no ho sé, cada poble té els seus llocs afectats, no? Doncs de restauració de ponts, de restauració de carrers.
Ara en parlarem, també de tota aquesta feina que hi ha pendent, alcalde. Com s'explica, senyor Andreu, que encara a dia d'avui no hagin arribat aquests diners? La pilota ara mateix a la teulada de qui és? Perquè em penso que se l'han anat passant entre Generalitat i Estat, no?
No, jo he dit clarament que en aquest moment la pilota està i ha estat des del dia després de l'arribada fins avui dia a la teulada del govern de l'Estat espanyol i de la subdelegació del govern. Van tardar el que en altres comunitats autònomes va ser un mes i mig, aquí han tardat 10 mesos. I després el que es va fer immediatament de dotació pressupostària que té que fer el Ministeri d'Hisenda, portem 2 mesos i ens diuen que encara hem d'esperar un mes més. quan se resolgui això i la Generalitat no ho faci, o no sigui diligent, no pateixi, que tots els alcaldes criticarem, aquí tinguem que criticar en el seu moment, i si és la Generalitat ho direm amb tota claretat, però de moment, durant tot aquest període, tot el retard aquest acumulat, només té una responsabilitat, que és el govern espanyol de Madrid. És aquesta la realitat. Si el dia de demà o això d'aquí queda encallat per la Generalitat, igual com ho diem aquí, amb la mateixa claretat, ho expressarem. Però avui dia estem a l'espera d'aquest decret del Ministeri de Hisenda de 37 milions per tots els danys ocasionats a Catalunya fins al 31 de març per fenòmens naturals.
Senyora Morgades, comparteixen aquestes paraules que apunta l'alcalde de Montblanc des de l'Espluga de Francolí?
Sí, totalment. Vull dir, és més, en aquest sentit hem anat tots, bueno, tots els alcaldes, en aquest cas el Josep Maria Vidal també els ha acompanyat cada vegada que ha hagut de reivindicar que volíem ja que arribessin les ajudes, perquè a més, com has dit abans, que ens preguntaves per la pandèmia, en estar amb tota la pandèmia al damunt, això també ha ocasionat que coses que volies anar fent de manera amb els pressupostos i etc, coses que volíem anar avançant, que s'havien d'anar arreglant, inclús també per les persones que esperaven a rebre certes ajudes, doncs tampoc han arribat, no? I en aquest sentit, tots els alcaldes han anat a l'hora i pensem igual que el Pep.
Senyor Morgades, què hem après d'un any ençà? Vostès des de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí han adaptat el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a aquesta realitat que fins fa un any no es contemplava, que és que el riu un dia potser es pot girar en contra i pot fer que aquell terreny que nosaltres li hem guanyat se'l torni a fer seu.
Bueno, no entenc molt bé la pregunta que m'estàs fent, però si la pregunta, bueno, si la reflexió és que si hem après que, per exemple, en quan va passar l'arribada...
Tinc entès que vostès, per exemple, en un nou pla d'ordenació urbanística municipal ja no contemplen, per exemple, que hi pugui haver un aparcament per autocaravanes, han decidit que hi ha zones inundables i, per tant, en aquestes zones no s'hi pot tornar a construir.
Això ja hi era, vull dir, ja ho teníem marcat d'aquesta manera. El que passa que és veritat que quan... O sigui, per exemple, a l'aparcament on hi era, que estava al costat del riu, o hi havia un parc infantil, això feia molts anys que hi era. El que passa és que està clar que és una cosa que ara ni se't passa pel cap ni tampoc et donarien permís per fer-ho, lògicament. El que sí que hem estat batallant amb la Generalitat durant un temps és que el pont que es va veure més afectat, que té una boca, bueno, té un ull, perdó, molt petit, que és el que hi ha a la part de la part de la Font Baixa, sí que nosaltres hem estat batallant una mica amb la Generalitat perquè és seu el pont de carreteres, perdó, és perquè aquell ull, aquella boca, diguem-li com vulguem, sigui una mica més gran, que tingui més capacitat per si tornés a passar una riuada. I amb això estem encara batallant, perquè n'hi ha que no ho veuen d'aquesta manera i nosaltres ho veiem d'aquesta manera, que hi hauria d'haver com una... Bueno, s'hauria de canviar, s'hauria de fer més gran, hauria de tenir una boca més gran, perquè no pogués, clar... És veritat també que allò va ser un fet excepcional i la quantitat de troncs, no?, que avui deia l'ACA, que van baixar...
43.000 arbres, eh?
43.000 arbres. És impossible que qualsevol, per molt gran que sigui el pont, ho pugui suportar, no? Però igualment sí que és veritat que té una boca molt petita i això és una de les coses que sí que hem estat batallant durant aquest any i sí que és veritat que hem après que al costat del riu no t'hi facis el niu.
Déu-n'hi-do, de vegades costa d'entendre. Suposo que vostès també tenen aquestes dificultats a l'hora d'explicar. Hem de canviar la manera de pensar entorn doncs, aquests hàbitats fluvials. Em penso que ara mateix tenen previst poder executar precisament això, un parc fluvial que, en cas de riuada, sigui capaç d'absorbir tota aquesta aigua.
Bé, és una cosa que encara no està... gens concretada del que serà el nou parc fluvial. No hi ha cap projecte encara ni res. El que sí que tenim molt clar és que qualsevol projecte que hi hagi ha de ser un parc, primerament, on només hi hagi terra al costat, com a molt gespa, que sigui un parc per poder-t'hi passejar, com hi ha, per exemple, a Tarragona Ciutat, però que no sigui un parc on hi puguis fer activitat. Inclús nosaltres teníem, em fa mal inclús la boca dir-ho, però nosaltres hi teníem una zona d'autocaravanes, i és on hi havia, de fet, el camioner belga quan va desaparèixer, que és una de les persones desaparegudes. Per tant, allí sí que tenim clar que no s'hi pot fer ni una zona d'autocaravanes, ni un parc infantil, ni un que t'hi puguis passejar, està clar, perquè quan plogui, quan hi hagi d'allò, no hi aniràs a passejar, però no hi haurà res, ni un aparcament, ni res que pugui fer que es pugui tornar a portar qualsevol vida humana o qualsevol material, com nosaltres també teníem magatzem per la brigada, vull dir, o per l'ADF, i ara ja segur que no hi serà.
Senyor Andreu, en el cas de Montblanc, han hagut d'adaptar el nou pla d'ordenació urbanística municipal a aquesta altra realitat, el fet que les inclemències meteorològiques diuen que amb el canvi climàtic poden intensificar aiguats d'aquestes característiques, puguin tornar a jugar una mala passada com la de fa un any?
Bé, nosaltres hem fet una modificació puntual del pla general i del PERI, entorn al Pont Vell. Vull dir, no hem canviat el pla en si, globalment, però sí en aquesta zona hem fet alguna modificació puntual. També he de dir que a cops doncs, entre administracions les visions són contradictòries o dislocants, perquè doncs, no sé, nosaltres vam començar amb l'Agència Catalana de l'Aigua, que doncs era molt reacció i molt forta a deixar fer noves edificacions, però en sec doncs, l'ACA ha fet un arrel d'unes al·legacions, ha fet una giratomba i ara permet el que en principi ens van dir que teníem que mantindre's ferms i aguantar, no? Però bé, són qüestions d'aquestes de que tenim que madurar amb una nova cultura de l'aigua. Vull dir, ara si plogués el que va ploure aquell dia amb la llera neta, jo no estic segur que no hi hauria una riuada, que seria considerable, però no tindria ni molt menys l'afectació que vam tindre fa un any. I tenim un debat entre totes les administracions a com tenim que mantenir les lleres dels rius, si tenen que estar netes o si es té que permetre la vegetació i que de tant en tant doncs, vingui un aiguat que fa més mal perquè s'embussen cada obstacle que troben, ja siguin ponts, i van anant fent un per taponament de pots, ens van anar fent unes alçades molt ràpides i molt baixes de nivells d'aigua, o si tenim que tindre un programa de mantenir aquestes lleres netes perquè no ens torni a passar el que va passar fa un any.
En tot cas, queda clar quina és la posició que defensen els ajuntaments que es van veure més afectats per la riuada del Front Caluí de just fa un any, que és la de mantenir aquestes lleres en condicions i a poder ser també poder eixamplar l'ull d'aquests ponts que poden taponar i agreujar encara més les riuades. En sortim reforçats? Se'n surt reforçat d'una situació tràgica com aquesta, senyora Morgades? I li ho pregunto perquè la riuada del Francolí va desprendre també el millor que les persones portem dins, i no només a la Conca de Barberà o en municipis com l'Espluga o Montblanc, sinó d'arreu de Catalunya, perquè es van organitzar múltiples activitats. A mi de vegades m'agrada comparar-ho també una mica amb la marató de TV3, no? Quanta gent, per exemple, es va desplaçar amb el cotxe en un esmorzar, o va comprar un paraigua, o va participar en una performance.
Sí, exacte. Se'n surt reforçat, això, confirmació absoluta. Nosaltres pensa que també feia molts pocs mesos que havíem entrat com a equip de govern nou a l'Ajuntament de l'Espluga i va ser un cop molt fort, però veure la reacció de tothom, no?, també et fa com tirar endavant i reforçar aquest sentiment de que necessites per tothom, no?, que necessites tirar endavant i que necessites recuperar el lloc. És veritat que aquí a l'Espluga, bueno, jo a Montblanc també, però el mateix dia, no, el mateix dia no, l'endemà al vespre ja va sortir, ja van sortir, no, un seguit de persones que ja ens van comentar que volien engegar això de la plataforma d'arribada solidària. Primer no estava molt definit el que havia de ser perquè, bueno, perquè allò que, no, quan tot comença i comença en un moment tan delicat, però va ser una, no sé, una explosió tan gran de voluntariat i de solidaritat que encara ara costa a vegades de creure, no? Quan veus les imatges costa de creure perquè va ser molt bonic i molt emocionant. Aquí a l'Espluga me recordo el primer cap de setmana després de l'arribada que van aparèixer, bueno, vam haver de fer un, ens vam haver d'organitzar per poder i vam haver de fer una assegurança per 100 i pico persones que són les que van venir al final a ajudar, no? Volíem tenir-ho tot una mica més controlat. I després també això va seguir un mes més tard quan es van fer els actes de la riuada solidària per encara recaptar més diners, no? I llavors el que dius tu també, no? Va venir gent de molts llocs de Catalunya, es van oferir moltíssims artistes a venir a fer un espectacle, un concert, qualsevol cosa de manera gratuïta, i això et fa tenir confiança amb el ser humà i amb tothom, no? que té l'esperit de solidaritat a les persones.
Senyor Andreu, suposo que aquesta pinya, aquesta força, sobretot força que en molts casos estirava el jovent, eh? Recordo d'entrevistar aquells dies a entitats de joves de la Conca de Barberà que ho donaven tot i miraven fins i tot d'agrupar-se en colles d'estudiants, d'amics d'altres zones del país per tal, doncs, de poder superar un entrebanc tan gros com aquest. Senyor Andreu, suposo que aquesta pinya és la que al final fa que tingui sentit tot això, no?
Sí, no. Els pobles de la Conca de Barberà i la mateixa Conca, res ens ha estat gratuït ni fàcil, la nostra història. I no, fins i tot no vull parlar de l'actual generació, sinó tirar més enrere, no? Vull dir, aquesta és una contrada de què ens ve la filoxera, i de la filoxera, que és una crisi econòmica brutal, no sabem sortir, treure el millor de naltres i aixequem aquelles catedrals del vi, no? Amb una situació d'unes dificultats excepcionals en l'economia i en la riquesa de la, o la pobresa de les famílies, no? Doncs, això és un tret de la Conca, no? De que davant d'aquestes realitats tan dolgudes, aquestes adversitats absolutes, no sé d'on, però traiem el millor de tots nosaltres i convertim, doncs, aquestes dificultats en una projecció en el futur, no? I jo crec que, ojalà no hagués passat, però jo crec que d'aquest tema de les riuades ens farà més forts, vull dir, també sabem que som vulnerables, però també ens ajudarà de que amb l'esforç, amb fer pinya entre tots, doncs aconseguirem redreçar aquesta comarca que doncs, abans de la riuada tampoc era un paradís, Penseu que a la Conca tenim un problema de pèrdua de població, d'envelliment de la piràmide d'edats, i que tenim que fer un revulsiu per no entrar en una comarca en decadència i projectar-nos cap al futur amb una il·lusió i amb un futur, doncs, esperançador.
Aquest pot ser el debat d'un altre dia, i els prometo que els convidarem a vostès com a comarca de l'interior, perquè em penso que la resta de les que fem el programa ens podem considerar, vaja, al Baix Camp, sí, ens podem considerar de comarques de costa, i per tant està molt bé també copsar aquesta idea que potser de vegades no tenim tant en compte i que gràcies a espais com aquests és una realitat que podem fer extensiva a totes aquelles persones que ens escolten de nord a sud i d'est a oest. Ja per acabar, m'agradaria preguntar-los què és el que queda pendent, més enllà de rebre aquestes ajudes econòmiques, què és el que queda pendent ara, tant a l'Espluga de Francolí com a Montblanc, per tal de poder tornar a aquell ritme que hi havia abans de la riuada. Senyora Morgades.
Bueno, queden pendents arreglar algunes infraestructures, queden pendents les ajudes i queda pendent que desaparegui el Covid, perquè és que ara mateix és molt pitjor que el de la riuada, ens va semblar una crisi, passant per una crisi, però és que el de la pandèmia ens ha resultat una riuada encara molt pitjor. Per tant, és que no ho sé, ara mateix queden pendent tantes coses, perquè, però bueno, a nivell de riuada queden pendent que, sobretot que arribin les ajudes.
Senyor Andreu, què queda pendent a Montblanc? Segurament que la imatge que molts dels nostres oients ara mateix visualitzen és la del Pont Vell. El Pont Vell del segle XII queda pendent. Què més estan a l'espera més enllà d'aquesta infraestructura històrica, aquesta icona de la Vila Ducal i de l'arribada d'aquest finançament?
No, això volia posar un toc d'alerta perquè les ajudes que es van prometre als particulars, que a més van ser molt difícils d'accedir-hi perquè et demanaven un nivell de renta, et demanaven de que fossis propietari de la casa, no que fossis el fill o l'arrendatari, doncs, i que van dir que seria una cosa immediata, aquestes ajudes a nivell personal i familiar tampoc han arribat, vull dir, i ens queda doncs, pendent doncs, que surti aquest decret del Ministeri d'Hisenda, de que es faci aquesta comissió de Generalitat, Govern Central, i es puguin doncs, lliurar aquests fons que ens han de donar, que ens permetin doncs, refer els ponts, refer els carrers que ens van quedar malmesos i que tinguem la normalitat doncs, del dia abans de la riuada, no? I esperem que així sigui, però també dic que a més d'aquestes qüestions tan en particulars com amb institucions com som els ajuntaments, no? Doncs, o també un dels més afectats que són les comunitats de regants, doncs espero que ens facin més solidaris, més forts i que entrem en una nova cultura de l'aigua, que mirem de que aquest mal somni del 22-23 d'octubre doncs, a noves generacions no torni a passar.
Josep Andreu, alcalde de Montblanc, i Aida Morgades, primera tinent d'alcalde i regidora de Ciutadania, Esports i Igualtat a l'Espluga de Francolí. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquest passeig radiofònic pel carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Que vagi molt bé, molts ànims.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
4 minutets, encara no perquè siguin en punt 3:45 de la tarda, moment de saludar a la periodista i escriptora Silva Cinta Bellmunt, des d'aquesta temporada col·laboradora de Carrer Major, amb qui passegem cada dijous a la tarda. Cinta, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui es commemora aquest primer aniversari de la riuada del Francolí i hem de destacar que l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social estàveu en aquells dies fent una excavació a la cova de la Font Major, on poc després un company vostre hi va trobar un important gravat rupestre.
Correcte, sí, així va ser. Per aquells dies estàvem fent la campanya d'excavació anual. Nosaltres a la cova de la Font Major ja sempre han trobat molt recolzament per part de l'Ajuntament i desenvolupem en el marc d'un projecte més ampli, doncs allí tenim una excavació just per aquells dies. Doncs mira, tal dia com avui, els nostres companys que estaven excavant a la cova de la Font Major havien tot just, a més, dinat. Ells anaven alternant, no?, en diferents establiments del municipi. Doncs aquell dia havien dinat en el restaurant que la riuada se'n va endur aquella nit. I el dia següent, doncs, els nostres companys, que tots estaven colpits, que ens sabia molt de greu tot el que havia passat, evidentment, doncs, van anar a oferir-se, doncs, per donar suport i col·laborar en les tasques de recuperació, neteja, en tot el que convingués, els que van poder, perquè, per exemple, el director de l'excavació, el Josep Maria Vergés, que va ser, com tu has explicat, i poc després va identificar un gravat rupestre dins de la cova de la Font Major, ell es va quedar aïllat a casa seva i no viu en una part de muntanya, no en aquell municipi, en una altra, i es va quedar que l'accés per arribar a la carretera s'havia... doncs l'havien dut també la riuada, però vam tenir altres companys que van anar a oferir-se.
Cinta, no sé si estàs d'acord amb el que apuntaven ara tot just fa una estoneta l'alcalde de Montblanc i la primera tinent d'alcalde de l'Espluga de Francolí, que una situació crítica com aquesta al final ens fa més forts. No sé si ho podem arribar a comparar fins i tot amb l'actual crisi sanitària que travessem.
Sí, són, malauradament, són moments molt complicats, molt difícils, però que surten també a vegades el millor que portem de nosaltres. Jo crec que són moments d'aquells crítics en què per damunt de tot hi ha el fet de, mira, com diem a l'IPES, tots som de la mateixa espècie, tots som homínids que compartim planeta, i tota aquesta solidaritat que des de els inicis de la nostra evolució humana ja tenim evidències que es manifestava, doncs es posa, surt, aflora i es posa amb la seva màxima esplendor. I això doncs, ara va passar, ha passat amb la Covid, va passar amb les inundacions de fa un any, també, per exemple, les inundacions del 94, que també doncs, van ser molt greus, i llavors, per sort, sempre surten iniciatives bones que ajuden a anar endavant i a recuperar i a sortir-se d'aquests mals moments.
Ens queda per aprendre, però també, ara ho apuntava, no?, el senyor Andreu, la nova cultura de l'aigua, aquest debat obert que hi ha sobre què és el que s'ha de fer amb les lleres dels rius, amb les comunitats de regants, amb aquests ponts que taponen quan baixa una riuada forta, amb aquestes inclemències meteorològiques que s'accentuen degut al canvi climàtic. Hem de reflexionar moltíssim encara.
Per suposat, ens falta molta educació mediambiental i ser responsables de que tot és un cicle de vida, que tot és molt interdependent, i hem de tenir cura, doncs, a ser molt preventius també, perquè quan i aquí a les entrevistes que tu estaves fent ara ho comentaven, no? També, si tens el territori en millors condicions, doncs quan passa una destrossa o una desgràcia d'aquestes característiques, en principi la pots minimitzar. I això comença ja no només per les institucions, no?, que han de ser facilitadors perquè això sigui així, però també doncs, quan anem a la muntanya, quan anem al mar, doncs, ser responsables de tenir cura amb les deixalles, ser respectuosos amb el nostre entorn. I és el treball conjunt de totes les parts que pot possibilitar doncs, un món millor i minimitzar doncs, aquests efectes naturals que una mica ens hem d'anar acostumant, perquè sembla que, malauradament, cada vegada doncs, són més freqüents i més diversos, i llavors hem d'intentar que facin el menys mal possible dintre de la situació.
Cal ser respectuosos, vaja, amb tot el que ens envolta amb aquesta natura, perquè si no, com que la natura és més llesta que nosaltres, arriba un dia que ens ho torna, i ens ho torna en forma de forta clatellada com la que avui commemorem. Cinta Bellmunt, un plaer un dijous més poder escoltar-te a través de les ones de Carrer Major.
Moltes gràcies, un plaer també per mi.